A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 del vespre. Amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Ja ho sabeu que a aquesta hora, un cop a la setmana, us parlem de literatura infantil o juvenil a la sintonia de Ràdio de Franca i ho fem d'una forma ben senzilla però ben pràctica, que és parlant amb un autor o autora d'un dels seus llibres. I avui tenim la sort que només ens passa un cop de tant en tant que l'autora del llibre del que parlarem doncs és veïna del Penedès i, per tant, ens ha pogut visitar aquí als estudis de Ràdio Vilafranca. Ella és la Margarida Santacana. Margarida, benvinguda.
Hola.
I gràcies per acompanyar-nos. Avui per parlar del teu llibre. Has vingut a parlar del teu llibre i el teu llibre es titula Si tingués un dinosaure. Està editat per l'editorial Salvatella, que, de fet, recordem, la setmana passada vam estar parlant amb l'editor de les propostes que vindran aquestes properes setmanes i durant 5 o 6 setmanes estarem parlant amb autors o autores que han publicat amb aquesta editorial en l'àmbit de literatura infantil o juvenil. En aquest cas estem parlant d'un llibre infantil, clarament,
sí, perquè exacte.
Hi predomina també la il·lustració, unes il·lustracions magnífiques, ara en parlarem, però que també, com ens deia l'editor la setmana passada, ells publiquen llibres d'infantil, però tenen una llarga trajectòria de llibres de divulgació i d'educació, i que els agrada que, tot i que siguin llibres d'entreteniment, per dir-ho d'alguna manera, sempre hi hagi un motiu de fons. I en aquest cas també hi és, eh? Tot
sí.
I que sigui un dinosaure.
Tot i que sigui un dinosaure, sí, exactament, també hi és. Sí que és veritat que és un llibre, bé, és un àlbum il·lustrat, per tant, en aquest sentit, diguem, no té més misteri, però darrere d'aquesta història, que és una història quotidiana, és una història també que té algun element, bueno, una mica fantasiós, perquè això forma part, doncs, de la literatura infantil. És una de les parts que a mi més m'agrada, aquest punt de fantasia. Té un rerefons. Té un rerefons i és que moltes vegades ens trobem que els infants, i cada cop més, malauradament, no toleren gairebé les frustracions. I en aquest cas, amb el protagonista, bueno, li passa una miqueta això, no? És a dir, que ha de fer front a un entrebanc, a una frustració que ell no hi comptava. I aleshores, a través de la història, d'una manera una mica indirecta, no, doncs, s'ensenya a ser capaç d'acceptar les coses tal com ens venen. Perquè moltes vegades hi ha situacions que no depenen de nosaltres i que, per tant, doncs, les hem d'acceptar tal com venen. I aquesta seria una miqueta com la lliçó moral, podríem dir una mica de lliçó moral del conte.
De tota manera, no ens trobem aquí amb un element que ens alliçoni clarament, sinó que
no.
Ens va passant mica en mica i d'una forma divertida amb la història.
Sí.
Perquè hem de partir de que és un nen. Primer ens parlaves del superar les frustracions.
Uh-huh.
Aquestes frustracions a vegades no se superen, i tu m'ho corregiràs perquè em coneixes més tu que no pas jo, que et dediques justament al món de l'educació, no se superen moltes vegades per les famílies, pels pares, que acaben donant-los als nens tot allò que demanen, tot allò que volen, i el demanen. Clar, el dia que no t'ho donen tens una frustració. Aquí el nen demana un dinosaure, però justament la frustració no és que els pares no li comprin.
No, exactament. Aquest és el punt una mica sorprenent de la història, que és que tu com a lector el que t'esperes és que els pares li diguin, home, això no pot ser, això de cap manera. Però en canvi sí, els pares hi accedeixen i realment se'n van a una botiga de dinosaures.
Hi ha una botiga de dinosaures, triar el que volen de
correcte,
tamany, color
sí,
i forma.
Sí. Exacte, aquí una mica aquesta frustració de la que parlàvem sorgeix en el moment en el que la primera part del llibre, el nen el que fa és imaginar-se tot el que ell faria si tingués un dinosaure. I clar, ell s'ho imagina tot d'una manera meravellosa. És a dir, tenir un dinosaure serà meravellós perquè el podré treure a passejar, perquè anirem a menjar gelats, perquè anirem a, no sé, anirem a la biblioteca i escollirem un llibre i tot fantàstic. Però, clar, en el moment en el que el compren i se l'enduen cap a casa, resulta que de tot allò que el nen s'imaginava, doncs, bàsicament, tot surt del revés. Perquè amb un dinosaure les coses són bastant complicades. I, clar, aleshores, el problema que té el nen és, el nen i també la família, una mica és dir, doncs, ara què fem? Què fem, no?, davant d'aquesta dificultat? La situació no és la que ens esperàvem. Què fem? i aquesta és aquella frustració de la que parlàvem, no?
I la solució doncs no l'explicarem, perquè si no, no ningú es llegiria el llibre, no?
Exacte.
Però hi ha solució, eh? Hi ha solució per tot.
Sí.
En aquesta vida hi ha solucions per tot, gairebé per tot. Si tingués un dinosaure, que és un llibre editat, com dèiem, per Salvatella, la història és de la Margarida, és Esteve, però s'acompanya, com dèiem, d'unes il·lustracions espectaculars de la Lara Sánchez. Uh-huh. Va ser l'editorial que et va proposar de fer aquest llibre amb la Lara Sánchez? Com va anar? Perquè sovint els autores i els autors dels textos us trobeu que us proposen, les editorials us proposen aquells il·lustradors o il·lustradores que creuen que podien anar bé amb la vostra història. Van així?
No, en aquest cas no. Sí que és veritat, va ser tot una mica casualitat, eh? Sí que és veritat que la Lara ja havia com potser començat a treballar amb Salvatella, però pel meu compte jo la vaig localitzar les seves il·lustracions. Em van agradar moltíssim perquè jo tenia ja el conte escrit i mentalment jo m'imaginava unes il·lustracions de l'estil de la Lara, com les fa la Lara. I aleshores, doncs, em vaig posar en contacte amb ella i li vaig dir, mira, no em coneixes, no ens coneixem, però jo tinc un conte i em faria moltíssima il·lusió que poguéssim col·laborar i que el poguessis il·lustrar. I aleshores ella em va dir, ostres, bueno, li vaig passar el conte i li va agradar molt perquè a més, ella té una debilitat per tot el que són els dracs i els dinosaures. Sempre li han agradat molt amb ella. I em va dir, doncs, m'encanta i m'agradaria molt que col·laboréssim juntes. El que passa que aquest llibre, aleshores, ens va quedar com aparcat perquè jo amb Salvatell havia enviat un altre projecte que els hi va agradar, que es titulava El secret d'en Xavi. I, curiosament, doncs, també va ser la Lara qui me'l va il·lustrar. I aleshores la Lara i jo aquest conte el vam deixar aparcat, ens vam centrar en l'altre i va ser més endavant quan aleshores ja vam presentar aquest.
És ben curiosa, doncs, la història, no? O sigui, un va passar per davant de l'altre.
Exacte.
Tot i que inicialment s'havia plantejat del revés, no?
Sí.
Clar, hi ha, per exemple, amb aquesta cantarella del ICI, que el nen s'imagina què faria amb el dinosaure, i si anéssim d'excursió, si anés, tal, tal. Per exemple, agafo una pàgina en la que diu ICI el rentaria cada dia perquè anés ben net i fes bona olor, no? Amb aquesta frase sola, jo no sé si tu després suggereixes coses a la Lara per les il·lustracions, però clar, amb aquesta frase sola pots imaginar qualsevol cosa, i el que s'imagina ella és molt divertit, no?
Clar, jo quan el vaig escriure, ja tenia bastant clares les il·lustracions que l'havien d'acompanyar. Aleshores, jo sí que amb la Lara li vaig fer propostes, concretament me'n recordo en aquest cas, que jo li vaig dir, ostres, jo és que aquí m'imagino una situació com a divertida en què el dinosaure està a la banyera i el dinosaure no hi cap a la banyera. Jo li vaig fer aquesta proposta i aleshores, a partir d'aquí, doncs ella va fer la il·lustració que veus, que a més és superdivertida perquè es veu el nen enfilat a dalt d'un munt de cadires i el dinosaure realment que no hi cap, però amb tot un seguit d'elements que ella hi posa, no?, que encara fan més gràcia.
Amb una regadora per tirar-li aigua
pel damunt.
Amb
una regadora, sí.
I amb els seus ninos de goma, no?, perquè com si fos una criatura petita.
Exacte.
Però clar, és enorme.
Però és enorme,
dinosaure,
sí.
No? La veritat és que són molt divertides les il·lustracions, amb realment amb un ús del color també molt espectacular, i que jo entenc també que l'editorial Salvatella doncs és d'aquelles editorials que cuida molt això, perquè moltes vegades el producte final a vegades difereix una mica del si parlem de la il·lustració, en aquest cas, de l'original. Succeeix moltes vegades que passa que s'acaben perdent colors, matisos, etc. Dona la sensació que està molt ben cuidat. Aquest llibre és un àlbum amb tapa dura i ben treballat.
La veritat és que el resultat, per mi, ha sigut espectacular, perquè realment unes il·lustracions així es mereixien una bona edició, no? Una bona maquetació, i ha quedat molt bé. La veritat és que és molt cridaner, és molt bonic i desprèn aquest punt divertit, no? Que sobretot volíem això, que el llibre fos divertit, deixant de banda aquesta lliçó moral, no? Que tots els contes infantils, d'una manera o d'una altra, tots tenen aquesta lliçó moral. Però penso que és molt important també reivindicar la literatura infantil en essència del que és. És a dir, avui en dia hi ha molts contes que estan pensats per solucionar problemes, no? I penso que això també està molt bé, Està molt bé, perquè realment cada cop ens trobem amb nanos que realment necessiten ajuda, Però la literatura és somiar, és desconnectar, és divertir-se, i això és molt important. La literatura no pot ser només una medicina, no? I bé, a mi m'agrada reivindicar això perquè de vegades sembla que ja no ens en recordem, no, d'aquesta literatura. Jo recordo abans, quan era més petita, els contes del Pau i la Laia, de la Pilar Imbaiés, que no pretenien solventar cap problema.
Passar-s'ho bé, sobretot, no?
Passar-s'ho bé i desconnectar, i això és important, crec. Els nens també ho necessiten.
Jo deia abans que tu en saps més que jo, sobretot d'aquestes qüestions, perquè et dediques a... ets mestra, no?
Sí, de fet, soc professora secundària. El rotllo és una mica diferent. Però bueno, la docència, suposo que al final, primària, secundària... Bueno.
Aquí a Vilafranca?
Sí, a Sant Ramon. A Sant Ramon.
Però no vius a Vilafranca?
No, jo visc a l'Avern des de ja fa bastants anys.
Perquè, clar, una persona que es dedica a explicar històries de dinosaures no pot viure a Vilafranca, que no en tenim cap de dinosaure.
Ah,
els teniu tots allà als casots, no?
Mira, cert.
Mira, dinosaures no sé si n'hi ha als casots, però de bestiari, de molt de bestiari sí que hi ha. I justament ha coincidit aquesta setmana, i no ho teníem pas previst així, que parlàvem amb tu, amb l'editorial Salvatella, el nostre programa el coordina el Pere Martí, i jo crec que ell estava completament desinformat que hi havia una altra novetat editorial, que és obra teva, en aquest cas, pel que fa a la història, i que té a veure, ja no dic amb els dinosaures, sí, però amb els animals de fa molt temps enrere, no? S'ha presentat aquesta setmana, a més,
sí,
també.
Sí, sí, justament ahir. Casualitats, Casualitats, justament ahir el van presentar. És un conte infantil que ha sigut iniciativa de l'Ajuntament de Subirats per donar a conèixer el jaciment paleontològic que tenim allà, que és a l'època del Miocè, i que, de fet, està considerat un dels més importants d'Europa. I deien, home, és una llàstima que tenint un jaciment tan important aquí, i potser la majoria no el coneixem, ni tan sols la gent del municipi. I bé, entre d'altres iniciatives que també han fet, doncs els hi va ocórrer de fer un llibre infantil, perquè tots els infants, no, del municipi coneguessin el jaciment i la història que hi ha al darrere, que també és apassionant.
Si el llibre que avui comentem, Si tingués un dinosaure, ja crida l'atenció per la portada, pel dinosaure i per aquesta proposta de tenir un dinosaure, el de Subirats no queda enrere, tampoc, perquè es titula Subirats és bestial, aventures del Miocè, que això també suposo que la canalla, entre bestial i aventures, ja tenen ganes d'obrir el llibre, no?
Sí, esperem que sí. En aquest cas, a més, també les il·lustracions són fantàstiques, que són del Lluís Masachs, molt conegut aquí, suposo que molta gent el coneix. I bé, explica una història, diguem senzilla. Són uns nens que se'n van allà al jaciment i que tenen una guia, una paleontòloga, que els hi va explicant com era Subirats durant aquella època. El que passa que, clar, Subirats en aquella època era tan diferent que els nens no se'n fan una idea. I aleshores fan com una immersió i, de fet, apareixen a dins del llac, perquè realment en aquella època allà hi havia un llac. I aleshores fan tot un recorregut pel diferent bestiari que hi havia en aquella època, que era molt, molt variat.
O sigui que també hi poses imaginació,
Sí, 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 sí.
Inundes Subirats.
Inundem Subirats, però, és a dir, l'inundem amb rigor científic, Perquè hem intentat ser molt fidels a tots els descobriments científics que s'han fet. Hem tingut l'ajuda en tot moment de l'Isaac Casanovas, que és el paleontòleg responsable d'allà al jaciment, que ens ho anava controlant absolutament tot I per tant, doncs, això hi ha un... És a dir, hi ha una part imaginativa, però hi ha un gran rigor científic al darrere.
Clar, perquè aquest rigor científic, no?, hi ha de ser sempre també amb la literatura infantil, perquè una cosa és explicar històries divertides, però altra cosa és enredar la caralla, per entendre's, no? És a dir, facis el que facis, expliquis el que expliquis, posa-hi imaginació, però no t'inventis coses que no són, no?
Sí, clar, suposo que has de tenir en compte també les diferents edats i mirar també que allò que expliquis, diguem, sigui apropiat, que el missatge sigui correcte. Depèn de les edats, però sí, és clar, has de vigilar amb el que expliques, sí. Oh, i tant.
Doncs avui hem estat parlant amb la Margarida Santacana de dos llibres, no d'un, sinó de dos, que a més tots dos han sortit recentment. Un, el principal, amb el que obríem la conversa, Si tingués un dinosaure, de l'editorial Salvatella, que és l'editorial que ens acompanyarà aquestes properes setmanes en el programa Llegir per Sentir, a la sintonia de Ràdio Vilafranca, amb il·lustracions de la Lara Sánchez. I el segon llibre ha vingut de retruc, perquè s'ha presentat també aquesta setmana i perquè és d'aquí, de la comarca. En aquest cas, el Subirats és bestial, Aventures del Miocè, amb les il·lustracions d'en Masacs, en aquest cas. Només ens resta, Margarida, que felicitar-te per la feina feta.
Gràcies.
I recordar que estarem aquí parlant de llibres infantils i juvenils, o sigui que en d'altres ocasions, doncs ja ho saps, aquí estem per poder parlar de més llibres.
Molt bé, doncs moltes gràcies.
Que vagi bé, bon dia, adéu-siau.